and send me the gift that's top of my list, but that's all I've been hoping for. They should be falling like fallen angels all around us, frozen halos. We'll be dancing in the sky.
I ara anem a parlar de algo que crec que no s'ho imaginen, no s'ho esperen, no vos ho espereu, esteu ahí sentint-vos, i si vos diguera que anem a parlar de viatges interplanetaris, pues sí, d'això anem a parlar. I per això tenim nosaltres a un científic espanyol, valencià i vilarrealenc. Juan Carda, bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
I també del planeta Terra, com bé dia ell, fa una estoneta, no?
Sí, ja que anem a parlar de planetes, pues matisem que encara som d'ací de la Terra.
Encara?
Encara. Vist el que explicaré.
I, pues, el micro tot seu.
Pues moltes gràcies per l'oportunitat de poder parlar a tots vostès. I volia comentar entre esta sessió d'avui i potser també...
I la sessió de la pròxima setmana que ja hem quedat, que no se'ns queda res darrere, que després sempre me diuen, quan ve la segon part? Bueno, pues, la segon part ja concretament la tindrem dimarts de la setmana que ve, de lo que serà esta primera part dels viatges interplanetaris.
Efectivament, com diem, m'ho prometido la deuda, us vaig prometre de que vindria a parlar una estona sobre el que són els nous descobriments dels planetes, inclús més allunyà del nostre sistema solar, el que se coneixen com exoplanetes. I parlarem també d'aquestes possibilitats que avui en dia se discutís molt de si n'hi ha vida més allà, no? Més allà del nostre planeta, de la Terra. Un pensament que els homes sempre han estat mantenint en la vida, de que si existís l'existència de vida més allà de la nostra planeta Terra. També, degut a la superpoblació de la Terra, per tant, cada vegada requerim de recursos naturals, energètics, i també problemes derivats de lo que és la contaminació per l'alto consum que estem fent de combustibles fòssils i el seu agotament, pues fa necessari que se dispare l'interès en la búsqueda de nous recursos més lluny del nostre planeta Terra, inclús més lluny del nostre sistema solar, a lo que denominarem els exoplanetes. Per tant, l'objectiu d'aquest programa i el que continuarem, farem una discussió sobre quins són els avanços en la nova era del descobriment espacial que estem portant en el present temps. Els avanços, que són espectaculars, els que està desenvolupant la ciència, la tecnologia, i això ens van a permetir que puguem explorar més satèl·lites, més planetes, a part del nostre sistema solar. I també, avui en dia, per què no, intentar la seva colonització per a poder explotar els seus recursos. Nosaltres veiem aquests dies moltes notícies de que les grans superpotències estan apostant d'una manera molt forta. Estan fent inversions extraordinàries en el tema de la carrera espacial, i no sols les entitats públiques dels estats, sinó inclús altres entitats privades. Veiem com els Estats Units, Xina, Rússia, tenen alt interès en aquesta explotació de recursos en altres planetes, però també ha despertat interessos en altres països avançats, com la Unió Europea, la Índia, Japó, Canadà, etc. Si fem un poquet de memòria històrica, però de temps prou recients, en la segona meitat del segle XX ja se va desenvolupar una carrera espacial, no?, entre les dues grans superpotències que entonces existien, que era Estats Units i la Unió Soviètica, de cara a veure qui eren els primers en poder ficar els peus en la Lluna. Finalment, la batalla la va guanyar els Estats Units, com sabem, que el 20 de juliol de l'any 1960 la missió nord-americana Apollo 11 va col·locar els seus primers homes a la Lluna. Recordem que estava liderat pel comandant Neil Armstrong i el piloto Edwin Aldrin. Va ser el moment en què, si recordem, és que tenim ja una certa edat, que el mòdul Eagle va alunitzar en el mar de la tranquil·litat i aquestes imatges, perquè vegem l'expectativa que va despertar, les van seguir més de 600 milions de persones en tot el món. A partir d'entonces s'ha disparat una política de control de l'espai i veiem que se van desenvolupar inclús films, pel·lícules molt mediàtiques. En recordem-nos de la pel·lícula Star Wars, que la traduiríem en espanyol com La Guerra de les Galàxies. I això que era, va ser una franquícia que la va explotar la companyia de Walt Disney, és un trama que descriu les vivències d'un grup de personatges que habitaven una galàxia fictícia i que interactuaven com la força d'un camp d'energia metafísica, diuen, i omnipresent, que tenia un costat, diem, positiu, luminós, diuen, impulsat per la sabidoria, la noblesa i la justícia, i estava controlat per els que diuen els Jedi. I un altre costat, que era el costat oscur, que eren utilitzats pels Sith i provocava la ira, la por, l'odi, la part negativa. Bueno, això ens va fer un poc de fantasia de com se podia observar l'existència d'altra vida fora de la nostra galàxia.
Sí, ara n'hi ha una sèrie en Netflix que es diu El mar de la tranquil·litat, que s'ha estrenat el 2021 i va per la primera temporada. Per tant, pues sí, la cosa continua i és perquè és ben cert que cada volta això està ahí i ho tenim que acceptar.
Si ens hem compte, en la segona meitat del segle XX, ja en l'any 76, comença a despertar-se després d'aquest fet històric, no?, de ficar el peu en la Lluna, se va donar el llançament d'una sonda que era la Voyager 1, la qual tenia com a missió traspassar tota la nostra galàxia. Una sonda que va no tripulada, que va enviar la NASA, com dia el 5 de setembre de l'any 1977, i que va estar explorant no sols els planetes del nostre sistema, com han sigut Júpiter i Saturno, i en els seus respectius satèl·lites, i que actualment seguia en funcionament fins a alcançar els límits de la nostra galàxia. S'encontra a 23.000 milions de quilòmetres de la Terra. Són xifres realment extraordinàries, no? De tal manera que segueix operatiu en l'actualitat i és, diguem, l'instrument més allunyat que fins ara l'home ha pogut enviar a explorar l'espai exterior, l'espai interestel·lar, que diuen. Però bé, recapitulem una miqueta i pensem quants planetes coneixem ara de moment en el nostre sistema solar i quines són les característiques més importants. El nostre sistema és el que brilla l'estrella que diem el Sol, s'encontra en la galàxia, que és la Via Làctea, i que té aquesta única estrella, el Sol. En ella està un conjunt de cossos menors i planetes. Consta de 9 planetes que s'ordenen en funció de la distància al Sol, des del més prop, Mercuri, a Venus, la pròpia Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno i Plutó. Si bé l'últim, Plutó, que és el més allunyat, en l'any 2006 se va deixar de considerar com un planeta, ja que se va classificar com un planeta enano. Si bé això ha portat una controvèrsia en els diferents científics, i en l'any 2020 se va tornar a corregir i se va tornar a considerar com un planeta. Mercuri, com havíem dit, que és el planeta més pròxim al Sol, també és el més xicotet que tenim en el nostre sistema solar, té un tamany aproximadament un poc més gran que la Lluna i que a l'estar tan pròxim al Sol, la zona que està en contacte amb el Sol és una zona molt cremada, no? I per contra, la cara oculta al Sol és una cara completament freda, la qual la fa inhabitable totalment. Mm-hmm. Venus, en canvi, és un planeta molt similar a la Terra, degut a que és un sistema, un planeta rocós, té una densitat i té un volumen. La característica molt particular d'aquest sistema solar, que després tornaré a comentar d'ell, és que la rotació la fa al contrari que la Terra. El giro de la Terra és al contrari de les agulles del rellonge. Uh-huh. En canvi, Venus el fa a favor de les agulles del rellonge. És un sistema, diguem, que gira al contrari als demés planetes. La Terra... perdoneu la meva clara espera. La Terra és el tercer planeta del sistema solar i el sistema que jo dic de la loteria. La loteria perquè el sistema que li va tocar la loteria de la vida. Uh-huh. Després explicaré un poquet aquestes causístiques que van donar lloc a la creació de la vida en la Terra. És el nostre llar i hasta l'actualitat, com he dit, és un despoquet, per almenys hasta l'únic conegut que té vida i que té una sèrie de mars, té oceanos, motiu per el qual tots el coneixem com el planeta blau, el planeta azul en castellà. Marte, si està en la llista dels planetes que constitueixen el nostre sistema solar, ocupa el quart lloc i degut al color característic, en color roig, seria un planeta roig. Uh-huh. I compartir algunes característiques en nosaltres, en el nostre planeta, ja que també té muntanyes, inclús té aigua congelada. És un planeta que podria haver tingut vida. Júpiter és el planeta més gran que hi ha en tots els sistemes solars. Se considera que aproximadament és 1.000 vegades més gran que la Terra. I està format bàsicament per gasos, com és l'heli o l'hidrogen. Té 12 llunes orbitant al seu alrededor i un sistema d'anells. Té una particularitat i és que tot el sistema nostre té un paper i un paper que també que influeix en la Terra i és que per la seva gravetat atrau molt als diferents meteoritos i evita que estos impacten contra la Terra. O sigui, és un escut. Planeta que és escut nostre, no? Saturno és un planeta molt conegut pels seus anells, en temes de 2000, que, com sabem, estan formats per roques i per gel. És de per si un planeta constituït bàsicament per gasos. Urano és un planeta que té una característica molt marcada i és que gira un poc de costat i fa que els canvis de estacions siguin més extrems, no siguin tan curtes com els nostres. Se tracta del tercer planeta més gran que té el nostre sistema solar. Neptuno és el planeta més allunyat del Sol, per tant la temperatura és molt freda, i Plutó té un diàmetre més xicotet que la Lluna i se tracta del planeta també més allunyat del Sol. I com havia dit, està en la controvèrsia, en les vegades considerat com a planeta i en les altres vegades com a un pseudoplaneta, no? Un planeta enà. En este segle XXI, la voràgine que dia d'enviar naus espacials i carregar satèl·lites que són més potents, i junt als desenvolupaments de telescopis més sofisticats, més grans, com ha sigut el Hubble, actualment s'acaba d'enviar el seu successor, que és el telescopi d'infrarojos James Webb, i que han permetit i que permetiran explorar i evidenciar altres planetes. El James Webb sabeu que se va enviar justament el dia de Nochebuena, el 24 de desembre passat.
Lo sorprendent és que esta carrera per conquistar el que diuen la carrera espacial no no l'han vista gens aturada per la pandèmia. Ells han continuat i continuat i continuat. Que és sorprenent, eh?
Efectivament, tu no comptes que no és hasta l'any 2015, ara faré una breu ressenya històrica de com ha sigut el descobriment de Pluton, però no, en l'any 2015, quan la sonda espacial New Horizons, Nuevos Horizontes, va passar sobre la superfície d'este planeta i va apreciar per primera vegada la superfície nítida i real d'ell. Vull dir que des de l'any 1930, el 18 de febrer 1930, se va descobrir per part del astrònomo estadounidense Clyde Williams Tombaugh, ell en Arizona va fer este descobriment. Hasta l'any 2015 no s'ha pogut conèixer perfectament ni la superfície de Pluton, vull dir que han passat uns anyets. Com dia va ser considerat el novè, quan el vam estudiar de Jornet, el novè planeta del sistema solar, considerat per la Unió Astronòmica Internacional, hasta el 2006, en què se va reclassificar, i en el 2000, crec que en 2020, com dia, s'ha tornat a classificar com a planeta. Vull dir, està sempre en aquests dubtes, no? Un verdader planeta. Però recordeu-vos que Walt Disney se va inspirar en ell, quan se va descobrir, per fer els dibuixos animats que va presentar a Plutó. A Plutó.
Sí,
Plutó
va presentar un personatge en eixe nom.
Era el nom en anglès de Pluton. No? Uh-huh. I saps que, com soc químic, també tinc que fer una referència en la química. En l'any 41 del segle passat, Glenn Seaborg, Seaborg va ser un químic atòmic, químic nuclear, que va ser Premi Nobel en l'any 1950 per descobriment de elements de terres rares, actínides, va formular, va anomenar a Plutonio el nou element químic a partir del nom del planeta. A partir d'entonces van haver descobriments que se donaven als elements químics els noms dels planetes. Per exemple, l'uranio se va dir en honor a Urano i el Neptunio en honor a Neptuno. Actualment, gràcies a l'ajuda dels sofisticats telescopis, s'estan estudiant altres planetes, altres satèl·lites. Jo crec que en la nostra galàxia ja està prou radiografiat. Tots sabem que la sonda Cassini-Huygens, per exemple, és una sonda espacial no tripulada. El seu objectiu era estudiar el planeta Saturno i els satèl·lites que té al seu voltant, que col·loquialment es diem lunes. Titan és un dels satèl·lites més grans de Saturno, és el segon en el sistema solar, darrere de Ganímedes. És l'únic satèl·lit conegut que posseix una atmosfera important i és l'únic objecte a part de la Terra en què s'ha encontrat evidències de que existissin composició líquida estable en la seva superfície. A través d'aquesta sonda s'han descobert verdaderes lagunes d'hidrocarburos líquids en les regions polars i que la seva atmosfera indica que està formada per nitrogen, però té un percentatge prou alt de metano i altres compostos d'hidrocarburs. Imagineu-vos tot un satèl·lit d'estos, que és un satèl·lit energètic. Nosaltres estem consumint molt d'hidrocarburo, no? El gas metano, no? El gas natural. Però imagina que tinguem tot un satèl·lit a disponibilitat nostra.
Una despensa.
És una despensa enorme, efectivament. Fija't la curiositat que té este satèl·lit. El clima el fa igual que la Terra. Té vent, té aigua de pluja, té pluges, però totes les pluges, imagina't que és del metà, dels hidrocarburos, en vez de aigua. Fa un cicle que és igual que el cicle de l'aigua de la pluja, en els seus rius, en les seues pluges, en les seues dunes, etc. Provoca accidents geogràfics similars als que se provoquen en la Terra, dels valls i de muntanyes. I està dominat per patrons estacionals, igual com passa en les climatologies de la Terra. Per tant, en els seus líquids, tant superficials com els subterranis, i la robusta atmosfera que té en aquesta capa de nitrogen, el cicle del metano del Titan se compara, com vos dia, al cicle de l'aigua de la Terra, però n'hi ha un xicotet diferencial, i és la temperatura, que és molt, molt baixa, no? Perquè sigui líquid. El contingut d'estos gasos el fan molt interessant de cara a la seva explotació en un futur que se puguerà de l'energia, de recursos energètics que té.
Una pauseta de publicitat i continuem.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Viu el Nadal a Vila-real. Del 10 de desembre i fins al 3 de gener, gaudeix de les festes i de la Fira de Nadal amb la pista de gel, carrusel i zona d'animació infantil i familiar instal·lada en l'Avinguda de la Murà. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Desde Compromís per Vila-real, vos desitgem bones festes.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Comprar al comerç de les Alqueries té premi. Estes Nadals, fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries. I a més d'ajudar a créixer al municipi, entraràs en el sorteig de vals de compra. Ara més que mai, compra a les Alqueries. Regala il·lusió. Ajuntament de les Alqueries, Regidoria de Comerç.
I continuem, en Juan Carda. Estem... anàvem en principi a parlar dels viatges interplanetaris, hem fet una introducció i ara sí que ja passem als exoplanetes.
Bé, com estava dient abans, del segle passat al present segle hi ha hagut una explosió exponencial a l'hora d'intentar la búsqueda de vida en altres sistemes fora del solar i buscant en altres galàxies també possibilitats de recursos naturals per a la supervivència de la humanitat. És el que se denominen exoplanetes, però què s'entén per un exoplaneta? Tots els planetes del nostre sistema solar orbiten alrededor del Sol, que és la nostra estrella. En canvi, els planetes que orbiten alrededor de les altres estrelles es diuen exoplanetes. Per tant, seria qualsevol planeta fora de del nostre sistema solar. Hasta l'actualitat ha sigut molt difícil el poder-los veure directament pel telescopi i s'han vist d'una manera indirecta, però la tecnologia s'està perfeccionant cada vegada més, com ara comentaré, i ens va permetir caracteritzar-los millor aquests sistemes. Com se determinen o s'estan determinant fins ara? Pues veuen indirectament per la llum que resplendís en una estrella, alrededor de, d'ella, quan apareix un planeta, oculten per deixar llum, fan com una espècie de sombra, no?, ahí. I l'estrella també se veu pertorbat per la presència d'aquest planeta, amb la qual ella no orbita perfectament centrada en el seu centre, sinó que ella reverbera, és com si bambolejara en el seu punt de gravetat d'oscil·lació. I això són, fins ara, les formes indirectes en què a través de potents telescopis s'han pogut visualitzar que existissin aquests planetes. Un fet històric és que en l'any 2009, tot això s'ha fet ja en el present segle XXI, la NASA va llançar una nau espacial, que es va dir Kepler, per a buscar aquests exoplanetes. Kepler va buscar planetes de diferents tamanys i òrbites, i també analitzant la temperatura d'ells. Una manera de detectar-los era el que vos havia comentat, a través d'aquest mètode, que diuen el mètode del trànsito, per la pertorbació que fa l'estrella quan cobrís part de la llum del planeta, quan cobrís part de la llum de l'estrella. Això significa que aquesta estrella se verà menys brillant quan passa el planeta per davant d'ella. Entonces, els astrònoms poden observar com canvia el brill d'una estrella durant aquest trànsit. I això ajuda a averiguar quin és inclús el tamany que pugui tindre aquest planeta o aquest exoplaneta. Quan també se determina el temps que transcorris en passar i sus trànsits, i d'ahí averiguen quant de lluny està aquest planeta de l'estrella, i per tant se pot calcular també quina temperatura aproximadament pot tindre. Com veurem, tots aquests datos són datos especials o fundamentals per comprendre la possibilitat de que hi hagi vida en algú d'ells. Si un planeta està a una temperatura adequada, podria contindre aigua líquida, i aquest és un dels ingredients essencials per a la vida tal com la coneixem així a la Terra. Hasta la fecha s'han descobert moltíssims planetes i s'estan reclassificant en el llistat de planetes que puguen tindre o ser habitables, diríem. I aquests planetes actualment són alrededor d'una vintena, però cada dia s'estan descobrint més. I s'estan averiguant a través de potents equipos, com és el telescopi actual d'infrarojos, que acaba de llançar-se, el James Webb, el 24 de desembre d'aquest any passat, recentment, i és el que a través d'infrarojos ens podrà analitzar perfectament tipus d'atmosfera que va tindre el nou descobert exoplaneta. Les condicions de vida: tindre l'aigua superficial, després les renombraré, tindre una densitat atmosfèrica i una radiació determinar, igual que comparativament ho podem tindre en la Terra. La pregunta: hi ha vida? N'hi ha vida en els exoplanetes? Per contestar això, un equip d'astrònoms en la Universitat de Cambridge va localitzar un planeta que era aproximadament dos vegades major que la Terra, que podia, van dir que podia tindre les condicions ideals per albergar vida. El van nombrar, són noms poc poètics, un nom més científic, el K2-18b, minúscula. És un exoplaneta, com havia dit, més gran que la Terra, però més xic que Neptuno, i està a 124 anys llum de distància.
124 anys llum de la distància.
Imagina't. Els astrònoms van utilitzar la massa, el ràdio i datos de la seva atmosfera, i d'aquesta manera és quan ells indiquen que el planeta pot tindre aigua líquida de baix d'una atmosfera que està protegint-lo d'hidrogen. En el nou telescopi que vos estava dient d'infrarojos, ja se podrà analitzar perfectament a través d'infrarojos el constituent aigua i altres elements que pugui tindre. D'aquesta manera, els investigadors van concluir que l'atmosfera rica en atmosfera, T2, té una quantitat de vapor d'hidrogen, ric en hidrogeno, i té una quantitat de vapor d'aigua significativa, i també té nivells de metà i d'amoníaco, però més baix que els esperats en aquest tipus d'atmosferes. Com dia, n'hi ha una classificació de 19, més de 19 exoplanetes que tenen possibilitats d'habitabilitat i se basen en composicions similars a la Terra, composició rocosa, de ràdio i massa paregudes a la Terra i la possibilitat d'encontrar aigua en la seva superfície. Per matisar un poc més aquestes condicions de vida, hem entretenim una miqueta de veure com va ser l'aparició de la vida en la Terra, com se va formar.
Quines condicions té que tindre un planeta per a poder albergar vida, no? I anem a les de la Terra, que evident, és una evidència que estem així
i que estem coneixem.
Vivint, clar.
Pues en la Terra existeix vida perquè n'hi ha cinc pilars fonamentals. Una és la distància al nostre la nostra estela, la nostra estrella, que és la distància al Sol, que ni és ni molt llunyà ni molt pròxima, lo suficient perquè existisca aigua en estat líquid.
Distància del Sol.
Nosaltres tenim la constitució física, és bàsicament aigua. La distància del Sol, el nucli magnètic, és importantíssim perquè protegís l'atmosfera de l'arrastre del vent solar i, per tant, protegís de la vida per aquesta radiació còsmica. O sigui, manté, és com si fos un lligassó, el nucli magnètic, que manté aquesta atmosfera, que ens protegís, l'atmosfera d'ozono, però també l'atmosfera de CO2. Per tant, la pròpia atmosfera, que fa un efecte invernadero i evita que l'aigua se congele, se mantinga calenta, per una capa en una densitat sutil, una densitat crítica, perquè com veurem després, si és massa, ens recalentaríem, i si fora poc, ens congelaríem. L'aigua, que és el constituent universal de la vida, i per últim, l'oxigen, que és el que ens permeti respirar. Aquestes són distància al Sol, el nucli magnètic, l'atmosfera, l'aigua i l'oxigen són els cinc elements fonamentals per a que aparega la vida. Fixa't que la nostra existència com a planeta és de 4.568 milions d'anys, segons els estudis. Va ser que un núvol de gasos i de pols va crear una estrella i aquesta estrella se va fer en un disco que diuen protoplanetari i cada vegada aquest disco se va engrandar en masses cada vegada més grans. Estem parlant evolucions en milions d'anys. No és una cosa d'un dia o de dos.
Ho hem resumit en un minut, aproximadament, però el resumen no és aixina com...
El sistema solar tenia un aspecte molt paregut a l'actual, però entre Venus i Marte, que ens trobem, no existia un planeta com la Terra, sinó que hi havia dos, un que diem la prototerra i un altre que li diem Tea. Tea era un objecte paregut a Marte en el seu origen, però van impactar els dos i fruit d'aquest xoc se crea la Terra que actualment coneixem i habitem i una Lluna, que és la que coneixem també. Això va ser fa alrededor de 4.500 milions d'anys. I tot això s'ha calculat, totes aquestes evolucions, en els isòtopos que s'originaven en la desintegració radioactiva de l'urani, com és el plom, al llarg de milions d'anys, per això s'ha calculat la vida, no? La qüestió és purament un assar que ocorrerà tot això, és a dir, que apareix un planeta, fixeu-vos en la situació en els 4.000 i pico milions d'anys, era una bola incandescent, però que al trobar-se a una distància del Sol relativa, si anava gelant, de manera que si se gelava molt, apareixia que tota l'aigua estiguera en forma de gel i, per tant, no n'hi hauria vida. Això dependia de la massa que tinguera el planeta, la Terra, i relacionant esta, la seva atmosfera. I sa atmosfera que ni fora ni massa gran, com dia, ni massa estreta. Una densitat idònea per a generar aquest efecte invernadero que comentava, és a dir, per, com si fos un habitàcul climàtic, no? Que mos tingueren les condicions climàtiques
idònies. Mos van fer una incubadora.
Efectivament. És la comparativa, ho podem veure, en el planeta Venus. Venus és el clar exemple de com un efecte d'invernadero massa gran pot ocasionar que el planeta se achicharre, que diríem vulgarment, se recuine. És el problema quan ens parlen de que anem cuidadosos en el tema de la contaminació, de la generació del CO2. El CO2 és un dels aspectes que ens climatitzen, no? Però si la densitat de capa de CO2 és massa gran, pues pot provocar un recalentament. Quan parlem dels canvis climàtics...
Pot destruir esta incubadora que tenim. És a dir,
per recalentament.
Clar.
Entens? És el que estem veient. Quan parlem del canvi climàtic, ens estem recalentant cada clima. I això és el perill. Venus, com dia, és l'exemple de com un efecte invernadero massa intens pot acabar convertir aquest planeta en un planeta que pareix un infern. És un planeta que és de tipus rocós, igual que la Terra. Se li diu que és el planeta germà de la Terra, perquè són molt pareguts en tamany, de massa, de composició, però en condicions tèrmiques i atmosfèriques són molt diferents. La temperatura mitja de Venus és de 463 graus, més alta que el planeta més pròxim al Sol, que havíem dit. La seva pressió és 90 vegades superior a la terrestre per l'alta densitat d'aquest gas d'efecte invernadero que té en la seva superfície. Té un color blanc groguenc perquè la seva atmosfera, com a dir, està majoritàriament formada per CO2, però també té àcid sulfídric i nitrogen, o sigui, totalment inhabitable. I com dia, a pesar d'estar situat més allunyat del Sol que Mercuri, Venus té l'atmosfera més calent de tots els planetes del sistema solar. I això és degut a per aquesta alta densitat de capa d'efecte invernadero com la forma del diòxid de carbó. És la precaució que hem de tindre per a no generar tant de CO2, no? Perquè la gent ho entenga. El CO2, que el que fa és atrapar el calor del Sol, i fa com una caixa, que és invernacle, que manté el tema calent. I per què aquesta atmosfera la tenim així a la Terra? Pues fija't tu un tema que a vegades no li se veu ninguna relació, i és el camp magnètic que crea en el nucli del planeta, que fa que aquest camp magnètic atraiga fortament aquesta capa de l'atmosfera. Si perguérem aquest camp magnètic, ho veurem en un altre planeta, el que farem és congelar-nos, perquè perdríem aquesta capa d'efecte invernadero. És fonamental, no?, el tindre el camp magnètic. En el cas de Venus, què va passar? Que el camp magnètic se va incrementar molt, era com una gran dinamo, no?, i el que va fer és atraure major capa de CO2. Al traure major capa de CO2, major protecció d'aislament de calor solar i la temperatura anar recalentant-se. Com diuen, també té un giro degut a la polaritat invertida, té un giro diferent al de la Terra, al contrari. La Terra gira en contrari a les agulles del rodamier, en canvi Venus el fa a favor.
Quan vostè decidisca, deixem de este relato el porte i el continuem la setmana que ve, però diguem quan vostè decidís que és el moment de deixar els nostres convidats, bueno, allò de la mel als llavis.
Acabem en els elements que constituïen, si te pareix,
adelante.
I ho tallarem ahir. L'altre exemple, per no quedar-me a mitja, seria Marte, l'altre planeta. És un clar exemple de lo que vos dia quan no tenim aquesta protecció, aquesta barrera de l'escut magnètic que protegís el planetes del lo que és els vents solars i els vents que emitixen radiacions. I aquest planeta, quan se gela el seu nucli, se despeja aquesta atmosfera de protecció, aquesta atmosfera que estem parlant de fer climatitzar el seu sistema. Marte és un planeta físicament més xicotet que la Terra, aunque no hi ha evidències actuals d'existència d'aquest camp magnètic com el té la Terra, que falla repeler el vent solar, aquestes radiacions que emetís el Sol, i que ens achicharrarien si no estigués aquesta barrera magnètica. En canvi, sí que s'han vist evidències que en el seu moment va tindre aquesta barrera magnètica. El que va passar és que la va perdre. La va perdre perquè va haver una alternància en la seva polaritat. I al perdre la polaritat va perdre la barrera magnètica en milions d'anys passats. S'observa que el camp magnètic de Marte és molt dèbil, és apenes, fijat, 2 mil·lèsimes de lo que és el camp magnètic de la Terra i, com dia, una polaritat invertida, lo qual justificaria aquesta pèrdua del camp magnètic. I això va ser la impossibilitat de que aquest sistema tinguera la protecció com té la Terra d'aquesta barra magnètica. I acabaria dient els constituents també que són l'aigua. L'aigua és un element essencial per a la presència de la vida. Se va proposar que la Terra, que era, quan se va formar, era calenta i que era una bola que després se va anar gelant i se va secant. Com arriba l'aigua a la Terra? Hi ha dues teories. Una, que va ser a través de meteoritos i cometes, que van caure en la Terra en els seus inicis i van impactar i portaven ja l'aigua. Sin embargo, estudis més recents indiquen que la major part de l'aigua terrestre, si bé podia vindre en els seus impactes, però la major part de l'aigua terrestre es va formar a partir de l'hidrogen i l'oxigen que la Terra ja portava en origen. Per exemple, fa alrededor dels principis de l'origen, 4.400 milions d'anys darrere, teníem una Terra ja quasi en condicions habitables, que tenia un oceano global, però va tindre un bombardeo d'asteroides molt fort que podien haver esterilitzat qualsevol intento de vida naixent que n'hi haguera. El refredament de la Terra, ocasionat per aquest bombardeig dels asteroides, va ser ràpid i al cap d'uns milions d'anys després, la Terra se va recalentar fins a temperatures ja més suaus, de 40 graus. En aquestes condicions ja hi existeixen proves geològiques de que existien microbis, però aquests primers sers vius tindrien que tenir característiques anaeròbiques, és a dir, no respiraven l'oxigen. L'oxigen va ser, en principi, el primer veneno per carregar-se aquestes bactèries i aquests microbis que existien entonces anaeròbics, però també va ser el principal, diem, antídoto per sorgir la vida multicel·lular tal com la coneixem avui en dia. Aquesta aparició, aquesta evolució, sabem que la ciència encara té grans debats en el seu estudi, perquè encara n'hi ha molt que investigar ahí, com naix i com evoluciona. Com deia, els primers éssers unicel·lulars vivien en una atmosfera que era completament irrespirable per a nosaltres. Avui en dia no viuríem en aquesta atmosfera, perquè els gasos que n'hi havia eren el metano i amoníaco, totalment impossible. El procés d'oxidació se suposa que va ocórrer fa 2.400 milions d'anys.
la Terra, quan se va formar els 4.000 i pico milions, 4.500, doncs diguem que havien passat ja 2.000 i pico milions després. I aquesta gran oxidació és quan l'atmosfera es comença a enriquir-se d'oxigen que fora respirable. Això se suposa que era degut a unes cianobactèries que transformaven, que eren fotosintètiques i que anaven transformant la transformació del metano en aigua i en CO2. Sin embargo, l'aparició de la vida, com dia, va ser en dos fases. Una, en el procés de l'oxigen, que va ser un veneno per lo que sent els primers sers vius, els que vivien de l'atmosfera irrespirable de metano i amoníaco. I la segon és quan ese metano se va consumir per a produir aigua i diòxid de carbó i que va provocar un canvi brutal climàtic de la Terra. D'aquesta manera, l'oxigen podem dir que va ser la primera gran causa d'extinció en la Terra d'una primera vida, però va ser com un col de timó per a l'evolució dels éssers multicel·lulars, perquè som éssers oxidatius, que vivim de l'oxigen, i a l'explosió de la vida tal com se coneix avui en dia. En conclusió, n'hi ha autors que indiquen que ha sigut una loteria còsmica que ens ha tocat el premi, en la que sols la Terra, de moment, és la que té el primer premi, però no sabem si hi ha hagut també un segon, un tercer premi en unes altres galàxies, i és on ens quedem ahir. No? En la pròxima sessió podem parlar de...
Quantes loteries n'hi han per ahir que ens ha tocat a més certs, no?
Efectivament.
Pues ho deixem així, d'esta manera, perquè el dimarts, dia 11, puguen gaudir de... a més de que demà gaudirem de la loteria del niño, no? Pues, mirarem de la loteria de la vida, no? Que ixa és la que se busca, no? I per això ixa carrera... espacial en este moment.
Sí, hi ha molts temes interessants ahí, com són, avui en dia ja s'està discutint els drets de la propietat dels recursos a explotar, com el tercer món també pot tindre accés a aquests recursos, com s'estan dissenyant colònies per a poder exportar a la raça humana a aquests exoplanetes, i quins són els avanços dels camps de la robòtica i la intel·ligència artificial per a portar-los això. I farem una referència a la primera sessió quan vam parlar dels coneixements quàntics de la vida i la vida, una vida després, no? Farem ahí una relació.
És molt, molt interessant el tema, Juan Cardà. M'ha deixat sense paraules. Ara tot això ho tindrem que processar. Tenim un cap de setmana llarg per anar processant aquestes coses i esperar de forma ansiosa el dia 11 de març, el dia 11 de gener, perquè 11 de març ja no podrem aguantar, perquè tornis, ho acabo de contar. Juan Cardà, moltes gràcies per haver vingut. Fem este primer episodi i l'esperem que ens torni a contar, i no l'últim, no, el següent episodi.
Bueno, pues moltes gràcies a tots vosaltres i a tots els oients que ens estiguin escoltant, i desitjant que reixos pues ens porten moltes oportunitats, molta salut.
Home, el que vostè ens ha aportat avui també és un regal que ens dona garanties de que no estem a soles.
Efectivament, aquest és el missatge que volem deixar, no estem a soles. I la loteria, jo crec que hi han hagut més loteries per allà.
És una evidència. Moltes gràcies, Juan.
Moltes gràcies.